Radio Astel.
Creus que el metro de Barcelona a les 8 del matí va a petar? Tu no has viscut prou. Tu escolta Ràdio Estel a partir de 11:45 del matí i aprèn-ne. Gent que entra i surt de l'estudi sense parar. En diuen el magazín de Ràdio Estel i no sabem si esmorzen, però hi caben tots tu. I tothom diu coses i parla de coses. Tothom té novetats i punyetes i històries. De dilluns a divendres, de 11:45 del matí a 2 del migdia, al magazín de Ràdio Estel. Venen en metro a velocitat de creuer. Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Camins.
Venim de la missa i ara una mica de Macedònia, allò per rebaixar. Bona vesprada d'aquest dissabte, 13 de maig del 2023. Comencem ara i aquí aquesta versió de cap de setmana del Camins amb contingut de lux. De seguida saludarem el padre Fermín Delgado, rector de la Basílica de la Mercè, que ens parlarà de tot el que es cou en aquest temps pasqual a la Basílica amb el seu gracejo personal. Serà de seguida. Tot seguit, passarem revista als continguts més destacats de Catalunya Cristiana, el setmanari Catalunya Cristiana, que aquesta setmana doncs sortirà, evidentment, com cada diumenge demà. Ho farem amb la sotsdirectora Carme Munté, que ens ajudarà a descobrir-los. I a la part final del programa recuperarem la xerrada que vàrem tenir dimecres d'aquesta setmana amb el gran Àngel Miret. Les seves reflexions sempre ens agraden i la seva columna d'opinió és per tornar a gaudir-la. Amb tot això, des d'ara i fins les 9, que comiencen los juegos.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Camins, cap de setmana, comencem, com cada 15 dies, saludant el padre Fermín Delgado. Padre Fermín, bona vesprada.
Hola, bona vesprada a tothom.
Això és dia al Mercè, la vida de la Basílica, de la patrona de Barcelona, a les nostres zones, a Ràdio Estel, i qui millor que el padre Fermín Delgado, que manega tots els fils de la Basílica, ¿no?, una mica. Bueno, ets el capo, el capo.
Soy el que se lleva los palos.
Bueno, això també.
Cuando hay problemas.
Això també, evidentment.
Pero bueno, va... no me escondo.
No, está bien, está
bien. Son situaciones a veces... Bueno, generalmente va todo muy bien. No hay grandes problemas. Sí, las dificultades... Bueno, pues siempre hay dificultades en todos los aspectos de la vida y a veces son un desafío claro. Los que hace que no te aburras demasiado, ¿sabes?
Bueno, això està bé.
Sí, sí, hay que verlo así.
Exacte. Escolta, me estabas dient abans d'entrar que demà aneu ja cap al sud.
Partim al Rocío.
Al Rocío.
Ahí
molt
está,
bé.
Al Rocío. Vamos a hacer un viaje atravesando en diagonal la piel de toro.
Sí, exacte. Sí,
con
sí.
30 y pico personas, muchas de ellas ya mayores, que son las que, pues bueno, pueden
tienen
viajar,
disponibilidad.
Tienen disponibilidad.
Exacte.
Y bueno, confío en llegar vivo.
¿Por qué?
Hombre, ya. Bueno, pues porque yo me entrego en esto de los viajes. O sea, sí. Estoy a disposición de todos y lo hago muy a gusto, ¿eh? Además, pienso que hasta me va a venir bien hacer un paréntesis, porque acabas un poco cansado también. Pero bueno, comporta, pues eso, no es un viaje para mí de placer, sino que es un viaje, pues bueno, que hay que preparar cosas. Vas un poco con esa tensión de que todo salga bien, aunque voy muy tranquilo porque viene Mónica. Y además con el RT Cultural, pues la verdad es que lo organizan todo de maravilla. Pero bueno, siempre estás un poco pues eso, de que no se ponga nadie malo, de que nadie se pierda,
claro.
De que todos estén contentos, de que las celebraciones se pueden hacer a su hora, porque tenemos misa en distintos sitios.
Sí.
Y tal, entonces vas siempre un poco así, pero porque eres parte del comité organizador, ¿no?
Exacto.
No vas como cliente.
Ya, ya, no, entonces, no me has de dejarte portar, sino
claro,
que has de ganar...
Pero bueno, yo creo que el próximo día que te hablemos de cómo ha ido el viaje, esperemos darte una gran noticia y poder decir que te ha ido muy bien.
Perfecto.
Esperemos que
bueno,
sí.
Yo no tengo dubte y seguro como tú de ya sé, Rete Cultural a tope.
Sí, Rete Cultural muy bien.
La Mónica, que es un nervi que tú porta fantásticamente, ella y el seu equip, y tú como recolzament, doncs fantàstic. Per tant, sortiu diumenge, però què més coses pots destacar?
Bueno, pues,
que estan passant a la basílica o que passaran aquests
dies? Bueno, en la basílica estamos ahora, veréis unos andamios, están restaurando sí. Los retablos pequeñitos que hay a ambos lados del altar. Mm. Están ahora con el del Sagrado Corazón de Jesús. Próximo mes, ya sabemos todos que es el mes del Sagrado Corazón, en junio. Mm. Y bueno, pues lo están dejando pues como nuevo. La Beatriz Montovio, que es una gran restauradora, realmente... está dejándose, no digo el alma, ¿no? Porque ella disfruta con todo esto.
Sí, es vocacional, es vocacional.
Es muy vocacional. Es una técnico de primer nivel. Lo hace todo muy bien. Y en fin, muy contento. Yo estoy súper contento con ella. Además, ya sabéis que participó en la restauración de la imagen de la Virgen de la Merced,
sí,
de la cual, pues, todos son elogios, ¿no?
Uh-huh.
Así que está en muy buenas manos.
Bueno, ya saben que mica en mica aquest temple, que té molts anys, molts, inclús segles, ¿de quan data el temple de la Basílica de la Merced?
Bueno, el actual es de 1765, la primera piedra, y se hizo relativamente rápido, en 10 años. 1775 terminó el arquitecto,
sí, sí.
Josep Mas, que es el mismo... que hizo los planos de Sant Vicenç de Sarrià.
Uh-huh. Doncs totes aquestes peces i de part de la basílica, que evidentment són molts anys, estan molt ben construïts, aquests materials, etc. Però clar, s'ha d'anar fent. La gent, si vol ajudar a la basílica, Fermín...
Bueno, pues en la página web basilicadelamerced.com hay una pestaña que pone donativos y hay distintas maneras de hacer llegar el donativo.
Uh-huh.
Además, en breve... Vamos a, bueno, para que ya todos los radio oyentes y queridos amigos de Radio Estel lo sepan, comenzaremos la obra de la pequeña reforma del camarín de la Virgen. Ya estuve hablando esta semana con Carles Segarra, que es el ecónomo del obispado, para dar ya el empuje cuanto antes, y consiste sobre todo en esta primera fase de la vitrina de cristal que va a envolver la imagen, el nuevo pedestal, la iluminación. Quitaremos también el tapiz que hay detrás de la Virgen para que se vea también lo de atrás, aire también.
Vale.
En fin, habrá algunas reformas que pienso que serán buenas y que mejorarán el aspecto del camarín y también posibilitarán que la capilla que hay justo detrás de él pues se pueda utilizar como capilla. Hasta ahora no se utilizaba, ¿no? Porque la Virgen siempre la tenías de espaldas, podrá rotar. Y entonces, pues bueno, pues será una obra que sí, para la cual pediré, si hay voluntarios, pues que quien quiera colaborar económicamente, pues de mil amores, ¿no? Porque no andamos muy sobrados de dinero. Pero bueno, oye, mira, la Virgen, los pobres y el cuidado del templo es lo primero, ¿no? Entonces, pues bueno, pues en eso estamos.
Molt bé. Mira, justament estava pensant, clar, aquestes accions de restauració que són molt importants perquè el temple estigui digne, perquè no arribi a un punt en què no es pugui restaurar de manera correcta, etcètera, això és molt important, però pensava, és que clar, la basílica, jo t'escolto i et conec i veig com funcioneu, clar, té moltes necessitats i una d'elles... Sempre ens ho dius, no? Totes aquestes iniciatives que teniu per ajudar a la gent vulnerable, la gent sense sostre, la gent que necessita, doncs això, una mica de suport per poder dutxar-se, tenir roba, etc. Clar, ahí també feu una tasca important, Fermín.
Bueno, pues sí, y nos damos cuenta, sobre todo, pues cuando ponemos un poquito y nos damos cuenta, como por ejemplo las duchas, y bueno, pues ahora nos damos cuenta de que es un
les
recurso...
Duches, les duches funcionen constantment?
El lunes y el viernes.
Dilluns y divendres.
De 9:30 hasta las 12:30 o una cosa así. Y normalmente en cada turno...
Es que es importantísimo, porque la gente que té aquesta circunstància terrible, ¿no? Que viu al carrer o que no té aquesta... Una dutxa, és que deu ser el...
Sí, sí, sí.
No, jo tinc l'experiència, jo sé, la nostra audiència he estat temporades a l'hospital i quan has d'estar al llit, que no et pots dutxar, ja veus tu, estar al llit i no dutxar-te, ja tu passes malament.
Sí.
Quan arriba el moment en què dius, te diuen, ara pots dutxar-te, sobre el cel, imagina't
sí,
les persones...
És que és important per a ells, per a su propia imagen, hacia sí mismos,
sí.
Y también por la imagen que dan a los demás, ¿no? Porque una de las causas por las que un pobre resulta a veces desagradable y quieres... Y tiene bien esa cosa como distanciarte de él, pues eso es el olor. de sudor, de todo lo demás, ahora suciedad. Y entonces, pues bueno, eso ayuda mucho a que se sigan integrando en la sociedad. Además, les damos una muda nueva. Cuando tenemos ropa, camisetas de manga corta y eso, ahora que viene el calor, pues también. Cuando viene invierno le damos alguna manta, alguna cosa, o sea que...
Importante.
Intentamos, pues bueno, pues que estén bien.
Mira, clar. Estava pensant, quan ha passat per aquest programa gent sense sostre, que hem tingut testimonis de gent que ha pogut sortir amb molta ajuda i deixant-se ajudar, etcètera, i ells sempre diuen el mateix, el pitjor de tot és sentir que no et veu ningú, que ets com invisible.
Sí.
Doncs mira, a la Basílica no són invisibles, penseu en ells
no,
i els ajudeu.
No, evidentment, hombre, te quedas un poco con la impotencia de no poder hacer más, ¿no? Pero bueno, no somos dioses, ¿no? Es lo que hay también, lo que podemos ayudar, ayudamos. Escuchamos, atendemos, a veces, es que la pobreza a veces se reviste de muchos disfraces. Hay otros que lo que quieren es hablar, hay otros que se conforman con un paquete de tabaco, recuerdo uno en concreto que lo suyo es el tabaco.
Me l'he trobat per allà, per la
Basílica. Y tengo que decirle, no, que no te toca el tabaco hoy, te toca dentro de una semana, porque si no estaría todos los días ahí, ¿no? Y bueno, otro a lo mejor su caso, pues bueno, pues que le recojamos la maleta durante un tiempo, porque tiene que hacer no sé qué, y ahí tiene todo, todos sus enseres en una maleta, ¿no? Cosas así, cada uno tiene sus cosas, ¿no?
Déu-n'hi-do. ¿Alguna cosa más que vulguis destacar?
Bueno, pues sí, hombre, el día 21 a la 1:30, vale. Pues también tenemos algo que ver con el Rocío, porque la Hermandad del Rocío hace su tradicional despedida, porque empieza su peregrinación, y pasa por la Basílica, día 21, domingo, a las 12:30, a las 13:30, perdón,
sí,
a las 13:30,
dos.
Y hace su procesión, que termina en la Merced, y vienen a recibir pues esa bendición para poder emprender su viaje al Rocío y unirse pues a todo lo que es la romería.
O sea, just quan torneu vosaltres, marxen ells.
Ahí está, hombre, nosotros que...
Per no coincidir.
Yo no me apunto... Me parece una cosa maravillosa el Rocío, pero es que con todo el trabajo que tengo y encima ir allá con toda la gente que tiene que haber ahí, yo me moriría. Entonces vamos antes de peregrinación, que vale. Está todo en principio muy preparadito.
Més tranquil.
Está, pero más tranquilo, más tranquilo. O sea, ya con 35 de autobús estamos bien.
Per tant, diumenge, dia 21, a 2:15, a la 1:30, aquesta missa per... Tret de sortida, podríem dir.
Sí, bueno, no és una missa, ¿eh? Llegan
es como
y es
una bendición. Una bendición, sí, una bendición. Es, un enviamen.
Sí, es como un pequeño discurso, muy breve, y luego el canto de la Salve Rociera,
sí.
Y alguno más, creo que son dos cantos, y creo que hay alguna autoridad también, civil o militar, que también son rocieros y quieren estar presentes en el acto, la hermandad, y de la Merced, y bueno, y nada, y les deseamos que tengan una buena peregrinación y romería.
Home, i tant, i són superdevots. Aquesta gent
sí.
Ho viuen amb l'ànima, una cosa increïble.
Sí, sí.
Tenim un minut, si vols rematar alguna qüestió, Fermín.
Bueno, y estamos en esta época ya de bodas también.
Ay, sí.
El día 11 de junio queremos hacer una merienda convivencia con las parejas que se han casado en la Basílica,
vale.
Con nuestros catequistas
a ver con Conchita. A ver con van, ¿no?
Sí, porque es importante también, ¿no? Algunos nos llaman cuando han tenido el niño. Oye, mira, que hemos tenido un niño, ay, qué maravilla y
qué
tal.
Bien.
Y entonces, pues comparten la alegría, e incluso pues pasan para bautizarlo por la Basílica. O sea, que estamos contentos que esa relación se mantenga y queremos también, pues bueno, mantenerla una vez que ya se han casado, pues para ver cómo les va. Y si quieren compartir, es solo una cosa muy sencilla: merendar y compartir.
Exacto, es hacer comunidad. Al
sí, una cosa todo. Nada compleja ni nada extravagante,
no.
Ni cosas raras, no. Pues una cosa muy sencilla, a veces ya a partir de ahí. Pues ya veremos si surge que el repetir esto cada cierto tiempo. No lo sé. Dios dirá.
Exacte. Nosaltres proposem i el senyor va disposar.
Exactament.
Fermín Delgado, rector de la Basílica de la Mare de la Mercè, l'hem escoltat fa uns minuts en la Eucaristia i ara ha passat pels nostres micròfons per parlar-nos de la vida de la Basílica. Sempre un plaer, Fermín.
Un placer, per a tots, igual.
Vinga, nosaltres que fem re, una pausa, respirem i rebem Carme Munté, Catalunya Cristiana, d'aquí res. Marxa, això és Camins cap de setmana. Camins amb contingut de luxe i molt contents de rebre ara mateix aquí al nostre programa de dissabte la representant del Setmanari Catalunya Cristiana, en aquest cas sos directora Carme Munté. Bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Aquí, puntual.
Sí, ho has dit amb molta formalitat.
Sempre preparada.
Ja, ja et veig, ja et veig. Vinga, ja sabeu que cada 15 dies, no, cada setmana, això surt cada setmana, Déu-n'hi-do. No, és que tenim moltes seccions que són cada 15 dies, al final ja no sé què faig. Doncs cada setmana un representant de Catalunya Cristiana, membre de la seva redacció, ens fa això, un avançament, un teaser trailer del que sortirà en el número de demà diumenge. I en aquest cas, què vols destacar, Carme Munté? Què heu treballat aquesta setmana?
Mira, podem destacar un reportatge que ha fet el nostre company, el Joan Andreu Parra.
Sí.
Parlem d'Oikocredit.
Oikocredit.
És una cooperativa internacional de finances ètiques d'arrel ecumènica.
Val.
Capta diners per finançar projectes a Amèrica Llatina i al Carib, Àsia i Àfrica. Uh-huh. I el que fa és oferir microcrèdits a petits productors de països en desenvolupament que ajuden, sí, a superar situacions d'exclusió o de pobresa.
Val.
Si et sembla, escoltem el David Díaz de Quijano i Barbero, que ell és coordinador d'Oikocredit a Catalunya.
És una persona només, eh? No, clar que sí. I
David Díaz de Quijano i Barbero és coordinador d'Oikocredit a Catalunya.
L'escoltem.
A vegades ens trobem que el que seria l'ajuda costa... O sigui, costa que transformi en tots els llocs, no? I a vegades és molt útil altres eines combinar l'ajuda a les donacions o els projectes, diguéssim, de subvencionats amb altres tipus d'ajuda o de col·laboració, com per exemple doncs, els microcrèdits, no? O les finances ètiques, que també poden col·laborar a transformar l'economia d'un país i a millorar les condicions de vida de la gent que hi viu. No?
Una altra finança és possible.
I tant. Algunes dades.
Vinga.
Va néixer a Holanda l'any 1975.
Oikocredit, eh?
Més o menys contemporanis a nosaltres.
Sí, prou contemporanis. Jo vaig néixer 5 anys després, però vale.
Val, doncs més contemporània jo.
Val,
i fins aquí ho deixem. De la mà del Consell Mundial d'Esglésies, té presència a 55 països i més de 58.000 inversors a tot el món.
Wow.
Molts dels quals són particulars amb una inversió a partir de 200 euros.
Trobem persones individuals, o sigui, gent que a títol personal doncs, inverteix part dels seus estalvis. La inversió mínima són 200 euros, o sigui que realment no cal ser ric, no?, per poder-hi col·laborar. I amb 200 euros es pot fer una gran diferència en la vida d'una persona que viu en una situació d'exclusió o de pobresa a països del sud. Però també hi ha doncs, això, organitzacions socials, algunes empreses, organitzacions d'església, molts tipus d'entitats que també hi participen.
Des de participants molt petits, a una mica més grans, mitjans, etc.
A la base de totes les butxaques poden dir, uh-huh, o de gairebé totes, cal dir que la majoria de titulars d'aquests microcrèdits són dones.
Ah.
Un 81%.
Sí.
Això vol dir que, de fet, les dones són, uh-huh, els pilars de moltes d'aquestes societats, sobretot a l'Àfrica o a molts països de l'Amèrica.
Sí.
I, per tant, doncs, com diem, les dones són les principals receptores de microcrèdits.
La major part dels microcrèdits que concedim a països del sud van dirigits a dones, no? Són un 81% dels microcrèdits que fem. I als països del sud, en moltes ocasions, les dones no tenen accés a recursos, no tenen els títols de la terra o de les propietats, per tant, els és molt difícil sortir de situacions de pobreses perquè no tenen doncs, aquests avals o garanties o recursos econòmics per accedir a un préstec. I a través dels microcrèdits doncs, poden demanar una petita quantitat, posar en marxa un petit negoci, com un taller de costura, una paradeta en un mercat, i anar retornant aquest préstec mica en mica.
Per tant, les dones puntals, no només de les seves famílies, sinó de moltes societats.
Uh-huh.
I en els seus gairebé 50 anys de vida, Oikocredit ha anat trenant una xarxa de 519 entitats sòcies a 55 països del sud, i la cartera de finançament al 2022 va sumar més de 1.000 milions d'euros.
Déu-n'hi-do, són xifres impactants.
La quantitat de gent que poden ajudar a sortir del pou de la pobresa.
Efectivament. Doncs trobareu aquest reportatge de Joan Andreu Parra presentant-vos aquesta entitat Oikocredit, cooperativa internacional de finances ètiques d'arrel ecumènica. Però tenim més temes,
eh? Més temes. Aquesta setmana també parlem de la restauració del Sant Crist de Lepant, de la Catedral de Barcelona.
Molt bé.
Una de les imatges que gaudeix d'una veneració més gran.
Uh-huh.
Aquesta talla de fusta, que representa Crist a la creu, es troba exposada al culte la major part de l'any a la Capella del Santíssim, just damunt del sarcòfag barroc de Sant Oleguer.
Uh-huh.
Ara és notícia, perquè s'acaba de restaurar, cosa que ha permès recuperar la magnífica i antiga policromia desconeguda de la imatge.
Uh-huh.
Podem dir col·loquialment que ha passat de negre
a blanc.
Ha fet un Michael Jackson.
Ai, sí,
podríem dir-lo.
Perquè la tonalitat enfosquida de la imatge, que és tal com la coneixíem fins ara, s'atribueix al que és l'efecte del fum i el sutge de les espelmes, però també a restes de vernissos aplicats al segle XIX i a les repintades posteriors.
I ara ha fet aquí un... Bueno, s'ha restaurat completament, no?
Completament.
Déu-n'hi-do.
Nil Rider és tècnic de patrimoni immaterial de la Catedral de Barcelona.
Ha sortit una coloració, una cap pictòrica anterior en aquest negre, segurament del fum i del sutge, i amb una petita recerca històrica s'ha vist que aquesta imatge és una imatge anterior al que es pensava. Sempre s'havia dit que era una talla que havia anat a la Pan i que havia aparegut al segle XVI a la catedral. És una imatge que escultòricament és anterior i que segurament pugui ser la imatge que se diu al segle XV dient que estava a l'altar de la catedral.
Molt bé.
És a dir, que també estan pendents alguns estudis, però també han descobert que la imatge és més antiga del que es pensaven. I també hem entrevistat per aquest reportatge l'Anna Ordóñez, que ella és la conservadora restauradora de la Catedral de Barcelona i és l'artífex de la restauració de la imatge, i ens explica que va haver un moment que van veure que la intervenció era molt urgent.
Cada año cuando en Cuaresma se bajaba los portantes, se bajaba el Cristo y se ponía en la capilla de San Severo, veníamos a retocar el Cristo porque los brazos estaban llenos de faltas de color, ¿vale? De la policromía, saltado y tenía muchísimas pérdidas. Y cada año a veces nos quedábamos por la noche y sentábamos el color, lo fijábamos y así durante bastante tiempo.
Dèiem que és una imatge molt venerada i, de fet, la llegenda diu que aquest Sant Crist va estar present a la batalla de Lepant de l'any 1571, concretament a la nau capitana de Joan d'Àustria, el germanastre del rei Felip II.
Per tant, una peça valiosíssima, jo crec.
Correcte. Aquesta batalla, recordem que va esdevenir decisiva perquè l'imperi otomà no avancés cap a Europa. Per tant, és una imatge que té un gran valor.
Una càrrega simbòlica i patrimonial important que ara ha estat restaurada. Trobareu també aquest article amb tots els detalls i aquests testimonis al Catalunya Cristiana, que sortirà demà. Parla'm una mica de la portada, que sempre em fas un...
Mira, sempre... la portada, el llegiré el titular.
Vale.
Summe Artífex de la Pau.
Summe Artífex. Summe, a veure, ajuda'm.
Va, perquè el papa francès, bueno, el papa, la figura del papa, sempre diem Summe Pontífex.
Sí, clar.
Doncs en aquest cas li hem posat Artífex de la Pau.
Summe Artífex.
Hem volgut jugar amb aquest Artífex perquè ens fem ampli ressò del recent viatge del papa francès a Hongria, on ha demanat construir ponts entre els pobles, on ha parlat molt de l'acollida dels refugiats, evidentment ha parlat de la situació de guerra a Ucrània, per trobar doncs amb ponts, no?, de diàleg i de negociació entre pobles per aturar la guerra, i per tant doncs d'aquí aquest titular, Summe Artífex de la Pau.
Mira aquí la foto que tenim aquí. Bueno, l'article, evidentment, el papa és, com és això, el pontífex, el que fa ponts,
sí,
no?
Sí, correcte.
O el que
extén
ponts. Fantàstic, en aquest viatge a Hongria trobareu tots els detalls, però ara m'està obert el número de Catalunya Cristiana i m'ha agradat aquesta imatge, que podria ser d'un jugador de futbol.
Estava ben mate,
no? Allà, mira, Paula, mira aquí, gràcies, aquí el papa, li ensenya la Paula, amb el mate, saps?
Perquè en aquest article, en concret, fem referència doncs, a aquesta voluntat que va manifestar, no?, d'anar a l'Argentina, però després de les eleccions,
no? No ha tornat?
No. De fet, tot i que el papa no hagi tornat a casa en 10 anys de pontificat, el 2017 gairebé ho aconsegueix.
El 2017, eh?
Sí,
va estar a punt.
Va estar-hi a punt.
Bueno. A veure si abans, més abans que tard, doncs ho aconsegueix. A part d'això, a part d'aquests dos reportatges i aquesta fotografia que m'ha donat a mi per destacar, trobareu sempre opinió, moltíssima opinió, de veus autoritzades, anàlisi, cultura, Catalunya Cristiana en estat pur.
Ho té tot.
És que és un déu. És un autèntic déu. Jo us recordo que si voleu conèixer-la, si encara no la coneixeu, cosa que no em sembla bé, recordem als nostres oients que cada dia envio aquest correu electrònic, el butlletí amb el resum dels continguts més rellevants de la jornada. Eh? És gairebé com un portal que se va actualitzant i t'arriba directament al correu. Aquests que estigueu interessats, Carme, és molt fàcil. Es poden subscriure entrant al web catalunyacristiana.cat, www.catalunyacristiana.cat, i en la finestreta que es desplega, allò molt intuïtiu, pim-pam, pim-pam.
I si volen rebre el Catalunya Cristiana a casa seva, o el poden comprar a la parròquia o en alguna llibreria, doncs també des d'aquí els estarem molt agraïts, perquè és un producte molt interessant.
Exacte, i correu moltíssim com... Bueno, és que compartim redacció, ens veiem allà de lluny una mica. Però correm molt d'aquesta gent. Carme Munté, senyora sotsdirectora del Setmanari Catalunya Cristiana, avui ha estat ella qui ens ha portat aquí al Camins allò més destacat dels seus continguts. Moltes gràcies.
Igualment.
I bon cap de setmana, descansa, que t'ho mereixes.
Igualment.
Vinga, nosaltres, que no parem, escoltem ara una mica, d'Àngel Miret, que ens visitava dimecres. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 de la vesprada, Camins, a Ràdio Estel. All those colors to my dreams. Silver magic ships you carry.
Jumpers, Coke, sweet Mary Jane. Els dimecres ens agraden especialment perquè tenim visites il·lustres que ens ajuden a reflexionar, a conèixer opinions, a parlar de temes alternatius. I un dels nostres convidats estrella, ja també la temporada passada, ben consolidat, és l'Àngel Miret. Àngel, bona vesprada.
Hola, Rafa, bona vesprada.
I gràcies
vesprada.
Per tornar amb nosaltres.
Encantat.
Un plaer. Avui, una màniga curta, eh?
Sí, ja sí. S'agraeix. És molt calorós i ja comença a fer...
S'agraeix.
Aquesta temperatura de Barcelona, que en els que som calorosos ens...
Bueno,
ens molesta una mica.
Jo pateixo
però...
moltíssim. Ara em deia la Carla, perquè he demanat que baixin una mica la temperatura, li he demanat al Ferran i diu, però tens fred? Tens calor? Dic, sí, jo sempre tinc calor. Escolta, una cosa, mira, com sempre m'has passat els temes i m'ha agradat molt el primer tema que m'has proposat perquè estem parlant d'una pel·lícula. Farem una mica de secció cinèfila i podem escoltar una mica per situar-nos de què estem parlant. Libres.
¿Por qué? Estoy aquí. ¿Y para qué? ¿Tiene algún sentido todo esto?
Es un estado de paz, más que un silencio de no oír. Puedes llegar a un silencio espiritual en el Metro de Sol en Madrid.
Quita el amor y se convierte en un infierno. Pues pongamos amor ya de una vez por todas y empecemos a solucionar esto, ¿no?
Que suenen las campanas, que el monasterio está abierto, que ahí hay unas mujeres que están locas. ¿Qué hay detrás de esas mujeres que hay ahí dentro?
Estem parlant de la pel·lícula Libres. És un viatge a l'interior de l'home on s'ha aconseguit, Àngel, permís per entrar i parlar amb persones, religiosos, que viuen als convents, que poques vegades pronuncien paraules i llocs que romanen tancats per al món. Estem parlant de monestirs, eh? Mira, abans que em diguis res, tinc la crítica que ha sortit a La Vanguardia i diu això. La pel·lícula necessita un contrapunt crític. Confia en la intel·ligència de l'espectador. Això ja m'agrada d'entrada. I es revela com un reguitzell de perles, així com una poderosa eina per la reflexió. Això ho diu La Vanguardia.
Sí, jo la veritat és que vaig sortir emocionat. És a dir, és una pel·lícula d'una qualitat extraordinària, una música i una fotografia excepcional.
Bueno, la banda sonora, si és aquesta que estan escoltant del tràiler, és acollonant.
Extraordinària.
Sí, sí.
I el director és un senyor que es diu Santos Blanco, que jo no el coneixia. És un realitzador de documentals, per tant, no especialitzat en pel·lícules d'aquest format, i que va quedar impactat després d'haver fet una campanya per una fundació i va tenir l'oportunitat de, diguem-ne, d'estar en un monestir. A partir d'aquí va començar a donar-hi toms. La pena és que aquesta pel·lícula a Barcelona, jo la vaig anar a veure al Gran Sarrià Multicines, sí. I crec que acaba demà. O sigui, avui és el penúltim dia i demà crec que s'acaba.
Per la pel·lícula és com una mena de documental.
És un documental, dura una mica més d'una hora i mitja,
sí.
però et quedes enganxat des del primer moment. No us penseu que és un documental d'aquells que al final comences a mirar l'hora del rellotge?
No, mires el rellotge, això és una bona dada.
Quedes clavat, o sigui, a mi em va venir la referència d'un amic meu d'Itàlia, o sigui, que suposo que s'ha projectat també a Itàlia,
sí.
I després d'una altra persona d'aquí, de Vic, que també crec que s'està fent a Vic. És apassionant, perquè tenim a vegades la idea de que aquests monjos o aquestes monges, diguem-ne, són persones, potser, no sé, d'un perfil determinat, sociològic, una gent molt mística des del primer dia de la seva vida. Doncs mira, per posar-te alguna de les persones que estan a...
Sí.
I que intervenen en aquest documental. Per exemple, una és una vídua amb 6 fills. Una altra és un home músic que va viure durant molts anys de la música amb una filla, monjo. Uh-huh. Una altra és una persona, diguem-ne, llatinoamericà, que havia estat molt implicat amb els temes de heavy metal, inclús amb temes de demoníacs i tal, i per tant, ell diu que atribueix a les pagàries de la seva mare, acaba en un convent. Una noia jove, amb permís, guapíssima. Un
sense
jove...
permís, guapíssima, ja
guapíssima,
està.
No, perquè a vegades també no, hi ha
aquestes coses,
dites
sí.
De no, que les monges pobretes, no? Una noia jove, guapíssima.
Sí, sí.
Un artista, és a dir, una multiplicitat de persones i de caràcters que fan et fan pensar molt. El documental està dividit en 3 parts, a veure si us sonen allò del camí, la veritat i la vida.
Home. De fet, és l'Evangeli del passat diumenge.
És el que diu Jesús, jo sóc el camí, la veritat i la vida, i per tant espero que en algun moment es reprogrami aquí als cinemes de Barcelona, perquè és cert que també he llegit que està funcionant molt pel boca a boca, és a dir, que hi havia unes previsions d'un públic molt concret i molt determinat, i que realment és una, és un documental que qualsevol persona, no necessàriament creient, l'ha de captivar. Uh-huh. I des del punt de vista artístic i estètic, més enllà dels continguts, una veritable obra d'art. Per tant, els que podeu demà, els que teniu la sort d'estar a prop de Vic o a prop de Barcelona i podeu encara anar-hi entre avui i demà, no us hi penseu.
Uh-huh. Doncs aquesta recomanació que m'encanta, perquè sí que és cert que jo no estava al cas d'aquest documental, d'aquesta estrena, d'aquesta pel·lícula. Evidentment, avui he estat llegint i he estat mirant de què es tractava, i veritablement, és que més enllà de creences o no creences, és a dir, sempre diem el mateix, és a dir, les persones que tenen una fe o que com a mínim la treballen o la volen adquirir, aquí trobaran un espectacle, no? Perquè al final aquesta gent d'alguna manera viuen en un contacte molt directe mitjançant la pregària i el silenci amb la presència del Senyor, no? Però com a fet cultural, com a fet sociològic, també és molt interessant, no? Dir, escolta, ja tenim molts vídeos que van a tota velocitat, que parlen de modes, que parlen d'enfrontaments, hem escoltat les notícies, quin cacau és el món. Doncs resulta que hi ha una part del món que funciona de manera diferent. I no cal oblidar-lo, això.
Sí, que funcionen de manera diferent, però el que és important, que viuen en el món.
Exacte.
És a dir, no pensem que són uns anacoretes que viuen abstrets només amb la seva pregària, la seva meditació i la seva autoobservació.
Sí.
Sinó que són coneixedors de la realitat, inclús en algun moment del documental, ells, un d'ells ens diu això, de dir, compte que aquí en el nostre convent també tenim els nostres problemes, a vegades de convivència, de malentesos, és a dir, no vivim en una mena de somni idíl·lic fora del món real. Molts d'ells doncs disposen de mitjans de comunicació, d'ordinadors, és a dir, que coneixen la realitat del món, i des de l'acceptació d'aquesta realitat han fet un pas, no vull dir al costat, un pas diferent al que fem la major part de persones.
Ara m'estaven recordant d'aquell... Jo no sé en quin context ho van comentar tu i jo, però aquell monj, no sé si era un monjo o no sé, que pujava a dalt d'una columna, no? Com era això?
Sí, Simó l'Estilita.
Simó l'Estilita. Jo crec que el teu llibre...
Sí,
La Sinfonia del Desert, el tens una mica recollit. És a dir, aquesta opció vital que sorprèn per diferent. Però com tu bé dius, són persones, com tothom, evidentment, i viuen en aquest món. Per cert, bon apunt que em fa el Ferran Capdevila, que a part de produir aquest programa també produeix el Sense Distància, amb Ignasi Miranda. Ignasi Miranda va entrevistar un dels guionistes. Si vols recuperar l'entrevista, qualsevol dels nostres oients, a la carta, va entrevistar Javier Alonso, guionista d'aquesta pel·lícula, Libres. Ja el nom és molt maco, sabent de què va la pel·lícula. Va ser el 17 d'abril. 17 d'abril, si voleu recuperar la carta, aquesta entrevista al guionista d'aquesta pel·lícula que ens recomana avui amb tanta devoció Àngel Miret, doncs el podeu recuperar. Després t'ho passo.
Així ho farem.
Jo crec que ho recuperaràs.
Vinga,
però podem seguir avançant. Ara farem un canvi. Aquest primer tema és molt maco, m'ha agradat molt, perquè a mi m'encanta el cinema i barreja molt bé, no?, tot el que ens has dit. Però ara anirem, jo crec que cap a coses una mica més complicades. Els boscos i els incendis.
Sí, perquè anem a dos temes d'estiu, si tenim temps. Un és els boscos i els incendis, i l'altre seria l'obsessió per la bellesa, l'obsessió per mantenir-se joves. Uh-huh. Dos temes que ara, el mes de maig, comença les calors, sí, comença les vacances, i una mica l'obsessió d'allò que se n'ha dit l'operació biquini, és allò de què fem ara per estar més macos, no?, i que se'ns pugui veure
sí,
millor.
Sí, quan et treus una mica la roba, que se't veu una mica més com ets tu, no?, i la gent de vegades es preocupa, diu, m'he posat algun quilet, doncs a veure si això ho modifiquem, sí.
Mira, els boscos, doncs, és que hi ha alguna dada que és sorprenent i que segur que més d'un oient el deixa emparat. Vinga. Per exemple, que el 40% del territori espanyol són boscos.
40%.
El 40% del territori espanyol són boscos. De tal manera que...
Ara m'he quedat parat.
Per això t'ho deia. Sí, sí. Són dades absolutament contrastades. I que la superfície forestal d'Espanya ha crescut amb un 33% des del 1990. O sigui, en aquests darrers 30 anys hem incrementat moltíssim el nombre, la quantitat d'hectàrees que ocupa el bosc.
Vale.
Per què és això? Són molts els motius i molt diversos. Dic això de que és sorprenent perquè moltes vegades pensem al revés, de dir, perquè és veritat que, és clar, com que tenim al cap, per exemple, el gran problema de l'Amazonia, sí, on els boscos van desapareixent, pensem que arreu del
que
món
passa
és el
igual
mateix.
Doncs i resulta
no.
Que no.
No, i no, aquest no és un fenomen només a Espanya, sinó que a nivell europeu s'està produint arreu. És a dir, s'han augmentat no tant com aquí a Espanya, però s'han augmentat també el percentatge de boscos a Itàlia, a França, etc. Espanya és qui té més boscos a Europa. És una cosa realment sorprenent.
No, i tant. A mi em resulta molt curiós.
Doncs és així. Per què és així? Doncs mira, l'èxode rural, després les energies, és a dir, històricament era la imatge aquella de l'ase portant a la llenya a casa, doncs en aquest moment, llevar de les llars de foc, poques llars de foc, en tot cas a nivell molt visual, tenim una llar de foc, però sí, no per escalfar, no per fer anar a la cuina, i per tant els boscos han anat deixant de tenir utilitat. Han deixat de ser riquesa. Mira, no fa massa parlava amb un gran propietari rural d'aquí a Catalunya, milers d'hectàrees, i em deia ell que amb aquests milers d'hectàrees jo donava per fet que era un home molt ric. I em deia, mira, a final d'any, amb aquests milers d'hectàrees que tinc, no guanyo res. És a dir, tinc prou feines per compensar les despeses amb els ingressos. Què podem fer per revertir aquesta situació? Perquè el problema d'aquests boscos, per això abans parlàvem d'incendis,
sí,
és que aquests boscos, molts d'ells estan abandonats. Fixeu-vos-hi, els que teniu, per exemple, la vocació d'anar a buscar bolets, que en molts d'aquests boscos, sabent que hi ha molts bolets, no podem entrar-hi perquè l'accés...
Ja, és
no perquè estigui prohibit.
És impossible.
És impossible.
Perquè d'alguna manera s'ha tornat molt salvatge, per dir-ho
és
així.
És una massa forestal tremenda. S'ha augmentat també moltíssim el nombre d'animals, de cabriols, de porcs senglars, etc., que hi poden viure amb comoditat.
Clar.
S'estan fent projectes perquè hi hagi algun tipus de pla forestal en aquests boscos. Mm-hmm. Per exemple, una sortida important seria la dels pallets, això que es fa servir ara, diguem-ne, per escalfar les calefaccions. Són aquesta, com diria jo, aquests residus de la fusta molt sí, petits,
val,
que s'utilitzen ara cada vegada més, això és cert, per escalfar, diguem-ne, els pisos.
Se li està trobant alguna utilitat, eh?
Està trobant alguna utilitat per les pastures, també modificar també les càrregues agrícoles, etc. Però la veritat és que un terç d'aquests boscos que tenim a casa nostra no tenen cap mena de pla forestal ni tenen cap mena d'atenció. Un altre terç tenen alguna atenció i els altres, o sigui, milions d'hectàrees estan absolutament abandonats. Això, aquests boscos, amb aquestes calors i una guspira, doncs són aquests que creen aquests incendis sí, terribles. Mira, una dada. A Barcelona, que és una ciutat amb poca zona verda, a Collserola té aproximadament 8.000 hectàrees. Collserola, situeu-vos els que sou, bueno, no sou d'aquí la ciutat.
Aquí al costat.
Sí. Doncs, i sembla que això és difícil que algun dia es pugui cremar tot. Mira, a Castelló, aquest incendi que hi ha hagut recentment,
sí,
tu ets de per aquella zona.
De Castelló, del propi Castelló, exactament.
Doncs ho deus bé patit més, encara que molts dels que estimem els boscos. Saps quantes hectàrees han cremat?
Digues.
5.000, o sigui, quasi bé més de la meitat del que seria el bosc de Collserola. Compte. Aquí a Collserola, i és una cosa que jo crec que s'hauria d'extendre, tot i que no hi entenc jo, per exemple, una de les maneres de que aquest sotabosc quedi més net
sí.
és el ramat. Uh-huh. Els ramats, aquí a Collserola hi va haver un cabrer, diguem-ne, crec que era de Sant Llorenç Savall, que amb l'Ajuntament van fer algun tipus d'acord perquè portés els ramats aquí. No sé què ha passat, crec que no va anar gaire bé la relació, no sé si va ser un problema professional o personal, i va plegar. Em penso que es parlava que aquest any tornaria a haver-hi algun tipus de ramat a Collserola. Aquest és un format, els plans forestals, aprofitament de la fusta, donar alternatives, netejar-lo i després convertir-lo d'alguna manera en espais on es pugui això fer recollida de bolets, etc. Hem de buscar solucions perquè, si no, el bosc en tenim molt, però aquest bosc ens pot arribar a cremar.
Quatre minuts i mig que passen de 2:15. Estem en conversa amb Àngel Miret. Ens encanta la seva visita. Ja hem aprofitat molt els primers minuts, però encara tenim uns quants més per gaudir de la conversa amb ell. I ara volíem parlar de l'operació Bikini. Que sàpigues que el matí a Radio Estel, la Mercè Raga, està fent una operació Bikini, però alternativa. Perquè busquen el millor entrepà, pa, pernil, formatge, pa, amb una mica de mantega, de Catalunya, o de Barcelona, no ho sé, de Catalunya. Per tant, és una operació Bikini ben enfocada cap al bon llantar, en aquest cas.
Sí, més que no pas cap a la prima, no, per la composició de l'entrepà que dius.
Gairebé és tot el contrari, Però si et fots molts bikinis,
lluiràs bikini.
No lluiràs bikini, exactament. A veure, és veritat, ara ve aquest temps que tothom...
Sí.
Et confesso una cosa, a mi m'ha passat. He arribat a la ropa d'estiu i he dit... He de fer una mica de pressió bikini, perquè saps allò que t'apreta una mica el pantaló i dius, aquí, aquest hivern, ens hem deixat una mica.
Sí, doncs mira, és habitual en aquestes èpoques de l'any doncs, sí. que si hi hagi aquests moviments, aquesta angúnia una mica, i està bé, té una part positiva. El problema... O sigui, aspectes positius de cuidar-se és de fer vida sana, és de l'esport, una alimentació,
sí.
Fer també evitar els excessos d'alcohol, fumar, activitat mental i posar-se protectors solars, etc. Tot sí, això està sí. molt bé, millora la salut i també millorar el nostre aspecte també ens dona millor seguretat, ens dona... En fi, de totes maneres, hi ha... No, a més, històricament sempre ha estat així. Jo ara, quan pensava una mica en el tema, recordava també els elixirs de la joventut, les fonts, aquelles en les quals es submergia la sí. gent i sortia rejuvenida, sí, els sí. manantials màgics... Està bé, però jo crec que arriba un moment que, per algunes persones, aquesta manca d'acceptació de l'envelliment, o d'un envelliment inevitable, i de la no acceptació del propi cos, acaba sent una batalla perduda, inevitablement. És estar sempre perduda i acaba generant frustració i ansietat. I després jo crec que es confon molt sovint la bellesa i la salut. És a dir, són dos temes diferents.
Àngel Miret, citant Sant Francesc d'Assís, no pot ser millor final per aquesta secció. Àngel, mil gràcies.
Gràcies a tu.
I a punt d'arribar a les 9 de la nit, fins aquí el Camins, edició cap de setmana, la Macedònia de la Ràdio Enllaunada, amb Ferran Caldevila a la producció, Júlia Julve i Carla Buigas a la redacció, Maria José Mendoza és a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. Paula Moreno, fidel a la seva cita al Camins, a les vies de so i al muntatge musical. Nosaltres, que tornem aviat, no us penseu, la banda de Camins tornarem a dir-vos bona vesprada dilluns. A partir de les 8 estarem en directe. Això vol dir que ho tornarem a fer. Farem Camins. Cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els Camins.
for me.